la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 10. La sortida de l'infern.
British Airways anuncia l'arribada del seu vol BA-142 de Londres Heathrow.
Aquest és el vol en què arriba la Mavis Baca, no?
A mi els de redacció m'han dit que arriba sobre l'horari previst, però no en sé el número de vol. Això ho hauríeu de saber els de l'editorial. No sou vosaltres els que la feu venir?
Els periodistes no éreu els que ho sabíeu tot? Crec que acabava en 42 el número de vol.
Doncs deu ser aquest. Em pots revelar quin és el pla per avui?
Home, és una dona de 86 anys. La portarem de dret a l'hotel Moritz. Que descansi. Demà ja serà un altre dia.
Ve amb un de la BBC, no? Un que n'està fent un reportatge radiofònic, diuen.
Sí, un tal Nigel, que fa un programa sobre llibres fracassats.
Llibres fracassats, dius? I els de Porti que aneu a publicar un llibre fracassat?
Però tu no saps per què va fracassar. Amb una mica d'edició i promoció, segur que hauria estat un èxit. Hi ha qui diu que fins i tot podria haver inspirat una gran pel·lícula antifranquista.
Ja pots anar somiant-ho. Aquí, qualsevol pel·lícula que trenqui la imatge d'una transició espanyola a l'estil Disneylàndia no té res a rascar. Aquí, o transició modèlica i rei campechano, salvador de la democràcia, o oblida-te'n. Aquí, arrossegar pa negre i aguantar-se, nano.
Vols dir que algun dia no ha de caure la magarrufa de la transició?
Mira, no és aquella? La de l'abric marró.
Sí. Senyora Baca? Missis... Mavis Baca?
Deu estar sorda. Amb l'edat que té, crida més.
Mrs. Baca! Mavis Dowden Baca!
És veritat que ara es diu Dowden.
El contracte li hem fet amb aquest nom.
Hello, yes. M'espereu a mi, no?
Yes, Mrs. Dowden. Welcome to Barcelona.
How does it feel to be back in Barcelona after so many years, Mrs. Baca?
Que com em sentia tornant a Barcelona, volien saber aquells homes que m'esperaven a l'aeroport. El de l'editorial, que tan amablement havia fet traduir el llibre que jo havia escrit sobre el meu suplici espanyol, i aquell altre, el periodista que no va deixar de fer-me preguntes camí de l'hotel. Bé, doncs recordo que els vaig dir que em sentia emocionada, transportada. Estava impressionada que després de tornar a una Barcelona per mi irreconeixible, després de tant de temps, em vinguessin a rebre a l'aeroport dos homes amb corbata. Recordava de la manera que me n'havien expulsat finalment després de vexar-me durant dos anys. Jo, sobretot, amb aquell viatge, tancava un cicle de 50 anys des que el doctor Trueta m'havia suplicat en aquell pub d'Oxford que escrivís la meva senzilla història. Li ho havia promès. I ho havia complit, finalment. No sense un gran sacrifici. Fins i tot havia hagut de recórrer a l'autoedició perquè cap editorial li havien interessat el que veien com a batalletes espanyoles. Jo havia hagut d'invertir una bona part del meu finiquito, com en dieu en català, d'una vida tocant a l'orquestra Sadler's Wells per poder-la veure publicada. Un dia se'm presentaria un camió a casa meva, a Sussex, per poder descarregar-me al garatge 10 palets de llibres, uns 1.000 exemplars en total. Mare meva, encara hi són, pobra de mi. Al darrer recompte, crec que n'havia aconseguit de col·locar uns 22 exemplars entre familiars i veïnes. Això sí, només a unes 7 cobrant-los alguna coseta. Una amiga molt tòtila me'l va tornar dient que les descripcions de la presó li treien la son i la gana. Però ja veus, Ara sóc a Barcelona per presentar-ne la traducció al català. Crec que serà demà passat, el darrer dia de la visita. Hi està convocada la premsa i serà en Nigel, esclar, el periodista de la BBC. Si passa com a Chichester, em temo que no vindrà gaire ningú més. Però Nigel m'ha dit que, en tot cas, els dies previs em farà entrevistes a determinats llocs de la ciutat i que tot servirà per al programa que em pensa fer de tot plegat. No ho sé. Ah, i que vol que la presentació sigui el moment culminant de la visita. I tot això em posa molt nerviosa. Francament, no em veig preparada. Si els anglesos no s'hi van estressar, qui vols que s'interessi a Barcelona tants anys després? Sobretot perquè ja se n'han explicat tantes històries de la guerra que ja tothom en deu estar tip de tantes misèries. Qui vols que s'interessi pel que li va passar a la Mavis Bacca a la Barcelona del 1942? La veritat és que des del primer moment vaig veure que aquella visita a Barcelona seria una bogeria. Qui m'ho havia de dir? En Nigel, periodista estrella de la BBC, s'havia cuidat de tot, fins al darrer detall. Era dels qui creia de debò en la meva petita obra. Un dia em va dir que n'havia d'estar profundament orgullosa. Bé, dic petita obra, però realment l'edició catalana passava de les 315 pàgines, tot presidit per una romàntica foto de mi amb el meu estimat Antonio. El violí, dic. De fet, era una foto que m'havien fet poques setmanes abans que em detinguessin. Ni sé d'on va sortir. En Nigel, basant-se en una acurada lectura del llibre, havia decidit a quins llocs de la ciutat volia que jo aboqués els meus records perquè els gravés in situ sobre el terreny. La idea és que la presentació oficial del llibre, aquells records reviscuts, em servissin per confeccionar una mena de reflexió final. Deia que allò formaria el pinyol del programa d'una hora que m'atrien. I jo, pobre de mi, n'havia de ser l'estrella. A mi, al principi, tot allò em venia molt gran. Però m'hi vaig anar entonant. I a mesura que desfilaven pels escenaris escollits, em retornaven com ganivetades, records i sensacions que jo creia esborrades del meu cap. No diuen que el cervell esborra els mals records?
Hello, Mavis. Que puc entrar? T'hem deixat allargar una estona la siesta. La recepció de l'hotel ja ens ha cridat un taxi.
Doncs m'he quedat ben adormida. Els anys no perdonen.
Estàs com una rosa, Mavis. An English Rose. Els viatges sempre cansen.
No sé, Nigel, si aguantaré tantes emocions.
Si has aguantat els inspectors Quintela i Polo, això no ha de ser res.
Però d'allò em fa més de 50 anys. Quins plans tens reservats per mi aquesta tarda?
Visitarem el Corte Inglés de la Diagonal.
Allò són uns grans magatzems, no? Que hi hem d'anar a comprar alguna cosa.
Ja t'ho explicaré quan hi arribem.
Va bé aquí?
Sí, puc pagar amb targeta?
És clar. Vol rebut?
Sí, si us plau, gràcies.
Passin un bon dia.
Igualment. Baixem, Mavis?
Bé, Nigel, ja em diràs què hi hem vingut a fer aquí. No hi entrarem als grans magatzems aquests que dius?
No, no hi entrarem.
I doncs?
Volia saber la teva reacció.
Reacció? Reacció a què, Nigel?
No et diu res, aquest lloc?
No, per què?
Perquè és aquí que hi havia la presó de dones de les Corts. Justament aquí, on hi ha el Corte Inglés.
Com? Si era una mansió, un lloc rodejat d'horts i solars, no m'ho puc creure.
Què et diu, Mavis? Sé aquí ara que fa 50 anys que hi estaves presa.
No em queda cap tros, cap mur, cap monument.
Jo he vingut aquí aquest matí mentre t'entrevistaven i no he sabut trobar res més que una diminuta placa.
La gent que passa per aquí no deu tenir cap referència del terrible sofriment que hi van patir tantes dones. No em queda cap record, cap acte reivindicatiu, cap monument.
Res, Mavis. res més que la placa.
No sé què dir-te. És massa cruel. Totes aquelles dones deixades de la mà de Déu i avui oblidades. Ho sento. M'he quedat absolutament sense paraules només de pensar-hi. No sé pas què em gravaràs.
Això mateix que estàs dient ja ho diu tot. I si hi vols afegir res, ja ho diràs a la presentació.
Quan em van convidar a venir a Barcelona a presentar-hi el llibre, mai no m'hagués pogut imaginar el que seria allò. M'havia semblat que seria firmar-ne 4 exemplars en alguna trista rere botiga i llestos, que a passar s'exfalta gent. I mira per on. L'esdeveniment va acabar tenint poc a envejar a una presentació de la Rowling o d'en Ken Follett. Que exagero, esclar. Però van entrevistar-me o no em van entrevistar 6 cadenes diferents de televisió. I s'hi van esbatussar i tot. I és estrany. En Nigel, malgrat ser un periodista teòricament rival, n'estava encantat. Devia ser la primera vegada que un mitjà buscava el màxim d'assistència i interès d'altres mitjans per assolir l'efecte mediàtic requerit. I tot per parlar d'un llibre fracassat. Ai, mare de Déu! Quina manera de complir finalment amb la promesa que li havia fet el doctor Trueta. 50 anys havia costat. No sols havia aconseguit escriure sobre l'infern pel que va passar una jove violinista anglesa a mans dels franquistes, sinó que ho havia pogut publicar, ara en 2 idiomes. Ara seria el meu petit tribut a totes aquelles víctimes d'un totalitarisme espanyol tan ben amagat i dissimulat amb el pas dels anys. Allò va acabar sent, sens dubte, el dia més complet de la meva vida, el més emocionant. Però quan va venir el meu torn de parlar i respondre a les preguntes, les primeres respostes em van sortir una mica encorsetades, insegures. No va ser fins quan entre el públic, de sobte, va començar a sonar aquella mateixa peça que jo li havia tocat a aquella pobra noia andalusa, que se'm van obrir les comportes de l'ànima. I va ser just després que aquell periodista de l'aeroport, segut a primera fila, em va fer aquella pregunta. I és clar, allò va donar peu a que jo digués el que havia de dir.
Senyora Baca, quina opinió li mereix la transició espanyola?
Recordo com abans de respondre havia mirat de reull en Nigel i que ell em fes un molt subtil gest d'encoratjament amb el cap, moment en què jo em vaig sentir estranyament apoderada. Intentaria amb un gran esforç parlar en nom de totes aquelles presidiàries amb qui vaig compartir aquell horror i que avui ningú no recordava.
Perdoni. Transició democràtica, diu? No voldria incomodar ningú, però el fet d'haver viscut les coses que vaig viure en aquella presó crec que m'autoritza a tenir-ne una opinió. Porto 3 dies a Barcelona. He vist moltes coses. He fet moltes preguntes. Vagi per endavant dir que en tots aquests anys no ha passat ni un sol dia en què aconseguís treure'm del cap aquell cúmul de misèria humana que fou aquella presó per a tantes dones. I, si se'm permet, sobretot el so del somiqueig, dels cops secs i inconfusiblement rítmics d'una condemnada a mort per la qual vaig tocar uns dies abans de la seva mort. Aquests dies m'han presentat diversos joves universitaris a la Diagonal. I la veritat és que m'ha sorprès que desconeguessin l'existència d'una presó de dones allà on hi ha el Corte Inglés. He demanat als meus amables anfitrions si hi havia algun monument que les recordés. I m'han dit que només una petita placa que ningú veu.
Sí, sí, Mavis, però jo li demanava per la transició.
Vaig demanar si podria visitar la comissaria on em van portar el número 43, crec que és, de l'Avinguda Laietana. I en veure aquella façana, aquella porta desangelada, no vaig poder evitar d'estremir-me amb el record del que vaig passar en aquell edifici fa 50 anys. I no va ser només aquell record el que em va agitar l'ànima, sinó el fet que els meus anfitrions m'informessin que no hi ha hagut cap mena de depuració, cap mena de missatge de repudi a les tortures i maltractaments que s'hi practicaven en la dictadura i fins ben després, segons em diuen, cosa que m'ha deixat estupefacta. M'estranya que els ministres de Madrid no reconeguin els terribles crims que s'hi han produït i vulguin mantenir aquell edifici com si no hi hagués ocorregut res. I la veritat, essent així, amb tota humilitat, se'm fa difícil pensar que en aquest país hi hagi hagut una transició. M'han dit que a Madrid hi segueixen havent carrers que duen els noms de tots els generals franquistes. Demano, ho sap la Unió Europea? Saben que a la catedral de Sevilla hi segueixen venerant la tomba del general Queipo de Llano, el que cridava a violar les dones republicanes? És que ningú ha llegit els llibres de Paul Preston?
Senyora Baca, a Espanya hi ha una dita que diu que Espanya és diferente. Vostè creu que potser és per això que tenim aquest panorama que diu?
Miri, jo sóc una gran amant d'Espanya. Em conec el romancero gitano i les bodes de sangre de Lorca quasi de memòria. Toco sense partitures, música de Falla, Sarasate, Rodrigo i Guridi. Sóc devota de la Macarena i del Camí de Santiago. M'encanta el menjar, el sol, el Prado i la Cibeles. I sí, tothom parla del miracle de la democràcia espanyola i del seu simpàtic rei. Però no és això, en gran mesura, confondre la voluntat amb la realitat? No sé, pregunto. Només puc imaginar-me, com a anglesa, com a catòlica, què pensaria un ciutadà anglès normal si el nou monarca del seu país l'hagués designat i educat un dictador aliat de Hitler. Ho veuria normal? Què pensaria si aquelles dones de la presó o els polítics democràtics castigats per aquell dictador no se'ls hagués anul·lat les penes ni rehabilitat públicament, amb tots els honors, encara que fossin ja tots morts? Què pensaria que cap criminal d'una sagnant dictadura hagués estat jutjat com els nazis a Nuremberg? Perdoni la llargada de la meva resposta. Però, sincerament, no entenc que ningú pugui considerar el que ha passat en aquest país com una transició democràtica. Vostè sí?
Baca Dowden va estar un any a la duríssima presó de dones de les Corts, seguit de prop d'un any d'arrest domiciliari a Barcelona. En permetre's el seu retorn a Anglaterra, va haver de sotmetre's a un període de debriefing a la seu central de l'MI8, on va ser advertida que mai no podria revelar els principals detalls de la seva activitat en els serveis secrets britànics a Barcelona. Mai no va rebre cap distinció pel seu heroic comportament. Després d'allò, va haver de fer un llarg període de recuperació. La seva salut se n'havia ressentit molt. En conèixer poc després el doctor Trueta, de seguida es va posar a escriure amb tot detall el seu pas per la presó, tal com li havia suggerit. Però no va ser fins a la seva jubilació, als anys 90, que va veure la llum quan ella mateixa se'l va autoeditar. La seva extraordinària experiència només va rebre l'interès del gran públic britànic gràcies al programa de la BBC Going Back, Retorn al passat, dirigit pel premiat periodista Nigel Acheson. Mavis Baca va morir el 28 de novembre de 2005, a l'edat de 97 anys.
3 anys abans que Nigel Hutcheson i poc més de 10 després del seu emotiu viatge junts a Barcelona. Avui, quan farà 30 anys de la seva emotiva visita a Barcelona, quan la comissaria de Laietana continua sense democratitzar ni retornar a la Generalitat de qui havia estat propietat, només una placa recorda el seu nom a l'interior de la presó Model. I figura al costat de tantes altres dones que van participar en la lluita antifeixista i antifranquista, moltes de les quals va conèixer dins la presó de les dones de les Corts. El nom de Mavis Bacca Dowden.
Bye.